És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 334, l'episodi 7è d'aquesta 11a temporada. Avui entrevistem a la primera part del programa a l'advocat de Pirates de Catalunya, Josep Jové.
Pirates,
Que ha presentat demanda a la Unió Europea contra l'Estat espanyol per vulneració de drets fonamentals en el tancament de les webs del referèndum de l'1 d'octubre.
De fet, és a la segona part, la campanya que hi havia quan vam fer les entrevistes a la Fundació.
Sí, però us recomano que escolteu aquesta entrevista, perquè va més enllà. Explica una mica com funciona la Unió Europea, que no té res de, drets, o bàsicament res, sinó té més d'aliança econòmica, i per una petita escletxa es poden fer algunes coses de drets humans. A la segona part, entre d'altres, parlarem de les impressions que heu tingut vosaltres, els que heu tingut la sort, els mosseguis que heu tingut la sort de tenir ja un iPhone 10 i que ens heu fet arribar via la comunitat de Telegram i algun altre tema. Fem mossega la poma, avui el control tècnic i fent tota la codirecció i postproducció en Macalier.
Hola.
Hola. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. La resta de l'equip, Miquel Àngel Cabrera, Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, estan de parranda. No, avui no hi som. Avui fem una mica un programa d'emergència.
Sí.
Aquest programa t'arriba gràcies a Capcine.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Montet, cat...
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Abans d'entrar en matèria, deixeu-me saludar els oients, l'equip tècnic i responsables de ràdio Platja d'Aro, en especial o en Joan Pèric al capdavant, que tornen a emetre Mossega la Poma a la seva graella a partir de, bueno, a partir d'aquest dilluns que ve.
I a més a més s'emmotllen a qualsevol horari que nosaltres fem, de qualsevol duració,
sí,
de programa. O sigui, això és molt
Els amics que ens escolteu ara aquest programa a Ràdio Platja d'Aro ho estareu fent dilluns a les 10 del vespre.
I s'acabarà quan s'acabi.
I s'acabarà quan s'acabi. Molt contents de que en Joan ens contactés i ens va dir, ostres, que us trobem tan a faltar. Va ser molt maco. I tornem a ser amb ells, tornem a ser amb vosaltres, oients de Ràdio Platja d'Aro. Ja sou unes quantes, tot i que no ho anem dient molt, però ja són unes quantes emissores que cada setmana van emetent Mossega la Poma, després de que vam deixar-ho de fer fa un parell d'anys, no?
Sí.
Doncs això, us deixem amb l'entrevista amb l'advocat Josep Jové de Pirates de Catalunya i tornem de seguida.
Molt bé, mosseguis, doncs estem aquí amb en Josep Jové. Ell és advocat i membre de Pirates de Catalunya. En Josep ens va visitar tot just ara fa 6 anys, l'octubre del 2011, per parlar de la denúncia de les GAE al Tribunal Europeu i de la posterior resolució guanyadora. Ara hi torna, estem aquí amb en Josep, dic que hi torna presentant una demanda per la manca de protecció a la Unió Europea contra l'Estat espanyol pel tancament il·legal de les webs relacionades amb el referèndum de l'1 d'octubre. Josep, benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies. Ben trobats.
Home, sempre que parlem és amb circumstàncies una mica complicades,
Però bé. I poc senzilles.
Explica'ns una mica com ha anat. Ens ha sorprès, vam estar mirant al Twitter on Pirates comentava com havia anat la presentació d'aquesta demanda, i ens va sorprendre perquè vau anar directament contra instàncies europees. Si ho vols explicar una mica en què consisteix la demanda, per què heu anat directament a Europa i no ha passat per tribunals, crec que hi havia la possibilitat de fer-ho per jurisprudència anterior, no?
A veure, hi ha tres maneres d'accedir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La manera més usual, la que se'n diu la qüestió prejudicial, és perquè tu li demanes al jutge, al·legant que el tema que s'està tractant és un tema de dret comunitari, i com que és un tema de dret comunitari, ell ha de preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la resolució o de l'Estat espanyol o d'un altre jutge o del tema que s'està treballant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, uh-huh, al ser un tema europeu, hi té què dir. Uh-huh. La segona manera és fent una denúncia a la Comissió Europea, uh-huh, i que la Comissió Europea ho tingui en valor i demandi la Comissió Europea a l'Estat espanyol, uh-huh, en aquest cas, per a l'incompliment de la normativa comunitària. I llavors hi ha un tercer recurs que apenas s'utilitza, uh-huh, que és que en el que jo, afectat per un tema que m'havia de protegir la Unió Europea, uh-huh, com que no m'ha protegit, jo demando a la Unió Europea.
Per tant, és una interpel·lació directa.
Jo no demando a l'Estat espanyol. Uh-huh. És una... Jo demando a la Unió Europea perquè no m'ha protegit.
Ah, és una interpel·lació directa als tribunals europeus.
És una interpel·lació directa.
Okay.
Això inicialment es va pensar per temes de responsabilitat, de quan hi ha una responsabilitat patrimonial de la Unió Europea, tot això, uh-huh, però com que la jurisprudència diu que també hi cap exercicis de drets, ha sigut el que hem fet. Uh-huh. Altra cosa és de que no s'havia fet mai.
Mm, però s'ha acceptat a tràmit, per tant, el Tribunal Europeu o l'assistència...
No, exacte, no ha sigut així. Mm-hmm. És a dir, aquest procediment, mm-hmm, consta de dues parts. La primera part és un requeriment que li has de fer a la Unió Europea. Mm-hmm. I un cop passat un temps prudencial, 2-3 mesos, sobre la via del tribunal. Mm-hmm. Llavors, el que aquí ha passat, que és també novedós, mm-hmm, és de que el dia després de nosaltres fer el requeriment, la Unió Europea es va ratificar amb que era un tema de dret intern espanyol. Mm-hmm. I immediatament, 48 hores més tard, nosaltres vam presentar el recurs. Mm-hmm. Però, estranyament, la Unió Europea ha reobert aquest expedient, mm-hmm, i, per tant, ha començat una investigació sobre el tema dels tancaments de les pàgines web.
O sigui que, de facto, l'ha admès.
De facto, l'han admès. Mm-hmm. L'han admès. Això, mm-hmm, vol dir que en els propers setmanes, o mesos, mm-hmm, perquè són setmanes, la Unió Europea s'ha de pronunciar de nou, i aquest pronunciament seria el que després hem de portar nosaltres de nou al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Ha portat les proves, etc, etc, i ja per celebrar el judici.
Uh-huh. Exacte. Uh-huh.
Les webs tancades són aquelles que es van tancar abans i durant l'1 d'octubre, o també després, perquè hi ha hagut després?
El requeriment el vam presentar, em sembla que era el 27 de setembre, una cosa així.
Vale, per tant, va ser abans de la data de l'1 d'octubre.
Les webs que teníem a mans la gent de Pirata. Mm.
Pot haver influït algú la intervenció als fets de l'1 d'octubre?
No.
No.
Mm. No. Jo crec que si algú va impressionar la Unió Europea, no va ser l'1 d'octubre, sinó el 3 d'octubre.
Ja. Yeah. Mm-hmm.
El parar el país 24 hores, mm-hmm, jo crec que els va acollonir molt més que el de l'1 d'octubre.
Curiós, que ho diguis, més que la violència policial, el fet de l'aturada de país.
Mm-hmm. És que hem de pensar, mm-hmm, que la Unió Europea, quan acaba la Segona Guerra Mundial, mm-hmm, es creen dos projectes. Un projecte polític, mm-hmm, que és el projecte que passa actualment pel Consell d'Europa, els convenis i el Tribunal Europeu de Drets Humans. Mm-hmm. Aquest és un projecte polític. I el segon va ser un projecte econòmic, mm-hmm, partint de la premissa que dos estats mai estaran en guerra si la suma dels seus intercanvis comercials és més que la suma dels pressupostos dels seus ministeris de defensa.
Clar. No, té la seva lògica, no?, des del punt de
vista... Llavors, la Unió Europea es va crear com una, no com una unió política, no pensant en els drets de ningú, sinó pensant en el negoci. Mm-hmm. És a dir, Catalunya serà independent, mm-hmm, si per la Unió Europea és un bon negoci que sigui independent. Mm-hmm. No si nosaltres tenim uns drets o no tenim uns drets. O... Mm-hmm. No. El model de la Unió Europea és un model basat en l'Europa dels mercaders. I les quatre llibertats que parlen els tractats de la Unió Europea no és la llibertat de vida i la llibertat... No, és la llibertat d'establiment, la llibertat de circulació, la llibertat de transmissió de capitals, la llibertat... Per tant, moltes vegades es pensa que la Unió Europea és com una espècie de germà polític gran i no ho és pas. I aquest és, jo crec que ha sigut un dels grans errors que, que han fet els polítics catalans. Pensar que la Unió Europea era una unió de política, de polítics. I, a més, tenen una estructura realment curiosa i que és bo d'assenyalar. És a dir, el Parlament Europeu és el Parlament amb menys competències del món mundial. L'única competència seriosa que té el Parlament Europeu és aprovar el pressupost de la Comissió.
I els tractats?
Ara ja arribarem. El segon peu que té la Unió Europea és una Comissió Europea que és la quintessència dels representants econòmics.
Clar.
I no estatals, sinó econòmics. Estan en allà els la gent que està els comissaris en quant són representants aprovats pels poders econòmics, no pels estats.
Clar. Per això parlem sempre de funcionaris.
Clar. I la tercera pota és el tribunal. Què passa amb el tribunal? El tribunal, per poder manegar estats i grans empreses, aquest sí que és un tribunal extraordinàriament potent.
Perquè té poder judicial sobre...
Té un poder judicial terrible sobre la Comissió, sobre el Parlament i sobre els estats.
Perquè sanciona.
Perquè sanciona amb milers de milions. Ho es carrega com es va carregar en la sentència Google o en la sentència Facebook, com se li vulgui dir, es va carregar un tractat amb els Estats Units. Per segona vegada. No per primera, per segona vegada se'l va carregar. Per tant, és un tribunal amb molt potents.
Encara que se'l pugui reclamar, com hem fet ara, per temes de drets humans.
Exactament.
Que no,
què passa? En l'any 86, quan els estats donen un cop d'estat dintre de la Unió Europea, senzillament perquè es queden sense competències. Des de la Unió Europea es diu competències, des dels estats els hi diu sobirania. La Unió Europea va agafant competències dels estats i, per tant, tota aquesta competència que ha anat agafant dels estats, després ja no les torna.
Em sona, això que dius em sona.
L'estat té una competència, la cedeix, la sobirania, i a lo màxim fa una directiva, que, per exemple, en el cas de protecció de dades, fa un reglament, i a l'estat l'únic que li queda és una competència d'aplicació d'aquesta directiva, però no de crear nova norma, de crear una norma diferent, sinó de pura i simple aplicació.
Però aquestes normatives, en general, giren tot a temes econòmics, temes comercials, temes d'arancels, temes de tractats...
Què passa? L'any 86, els estats donen un cop d'estat, és el tema de l'acta única europea, donen un cop d'estat i, d'alguna manera, es crea el que és el Consejo Europeo, no el Consell d'Europa, sinó el Consejo Europeo, que és on va el Rajoy amb els presidents a reunir-se i a fer-se la foto, i es crea els diversos consejos de ministros. Però què passa? Des de l'any 86 fins a l'any 2000, la Unió Europea, conxabada amb els poders econòmics, dona centenars de petits cops d'estat continuant agafant competències. Arriba un moment, a l'any 2000, que diuen és el momento de hacer una Constitución Europea.
Correcte.
Que als Estats espanyols es va fer, a l'Estat espanyol em sembla que es va fer un referèndum, però el referèndum d'altres llocs va sortir negatiu, com per exemple Anglaterra o com per exemple França, perquè els propis estats, les pròpies estructures dels estats no estaven d'acord en perdre l'última part que de sobirania que els hi quedava, que és de quin color hem de tenir la bandera i amb qui juguem la Champions League.
Sí.
Llavors, com que hi va haver-hi un trasbals importantíssim vol dir que es van emprenyar moltíssim tots els grans poders econòmics, pensem de que la Unió Europea té aproximadament uns 58.000 funcionaris, aproximadament els funcionaris que té l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid, i té a Brussel·les al seu alrededor 200.000 lobbistes. La proporció és aquesta.
Brutal.
Llavors, què passa? Llavors, van donant petits cops d'estat i arriba un momentet de que el diner s'emprenya molt i diuen, bueno, pues farem una cosa, farem els tractats i per substituir aquesta situació de Carta Magna, juntament al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i el Tractat de la Unió Europea, li reconeixerem en temes de Unió Europea una sèrie de drets fonamentals dels ciutadans europeus que seran els mateixos. I aquests són els que estan a la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea. Això vol dir que quan tu treballes en un tema que és de la Unió Europea, tens una doble protecció, la de la Constitució espanyola i per sobre la de la Carta. I en les últimes sentències, més a més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha pres la decisió de ser un tribunal constitucional europeu, més que un tribunal de mercaders,
per tant, la seva norma, diguéssim, que és de rang superior a les diferents constitucions dels països,
ha començat a fer jurisprudència de drets fonamentals.
Ok, ara ho entenc.
I aquí és on nosaltres hi hem entrat. Hem dit, escolti, resulta que hi han sentències que parlen de la neutralitat de la xarxa. Hi han sentències que parlen
de la llibertat
d'expressió. I vostès, l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, en el seu apartat primer, què et diu? Diu, es garanteix la llibertat d'expressió, però és que la Carta continua, l'article 11, i es diu, i es prohibeix als estats fer res contra la llibertat d'expressió.
Per tant, es prohibeix tancar webs.
Per tant, es prohibeix tancar webs.
Ah, molt interessant. Sempre quan no hi hagi darrere un delicte justificat, entenc?
O una vulneració de la propietat intel·lectual.
Correcte.
Perquè són les dues parts on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha ficat mà. Però fins i tot amb sentències dient trobar la IP, identificar la persona per motiu de
vulneració de la propietat intel·lectual,
no es pot fer.
Ah, vale, ok.
No es pot fer. És a dir, però quin ha sigut el nostre problema? El nostre problema ha sigut que davant d'aquesta estructura no li podem demanar a un jutge espanyol que posi una qüestió prejudicial així, motu pronto, que es carregaria l'estratègia de Fiscalia.
Clar.
Que es carregaria l'estratègia de la Guàrdia Civil. Mm. I llavors hem anat a dir, no, miri, escolti, no fem això, sinó que jo entenc que la Unió Europea m'hauria d'haver protegit, no ho ha fet, ha vulnerat els meus drets fonamentals o ha sigut còmplice de la vulneració dels drets fonamentals.
Digues, digues, perdona.
Jo he demandat a Espanya, he demandat a l'Unió Europea.
Ja. Una cosa, perquè queda només un minut i havies de marxar, molt breument, quin recorregut té a aquesta demanda? És a dir, ara s'acceptarà? Quins seran els següents passos abans de presentar les proves? Com pot anar la cosa?
Doncs jo calculo que tindrem una resolució de la Comissió Europea a final d'any, perquè afortunadament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la Unió Europea utilitzen molt el termini de 2 mesos. Uh-huh. És a dir, si tu fas un requeriment a la Unió Europea i en 2 mesos no t'ha contestat, és que t'ha autoritzat. El silenci mai és negatiu com a l'estat espanyol, sinó que és positiu.
Uh-huh.
I passat aquest temps, per tant, calculem final d'any, primers de gener, queda oberta la via del tribunal.
I la resolució del mateix podria ser de sanció o contra l'estat espanyol, o com aniria la cosa?
No, la resolució del tribunal diria: la Unió Europea no ha protegit aquest senyor.
Mm-hmm.
La Unió Europea l'hauria d'haver protegit d'aquesta manera.
Mm-hmm.
Per tant, senyors de la Unió Europea, facin aquest posicionament i protegeixin-lo.
El com, el què i les conseqüències no quedarien dictades en la sentència.
Exactament.
Ah, ok. Doncs escolta'm, crec que queda clar i segur que tornarem a parlar.
És una mica complexa,
Sí, sí, no, però t'agraeixo sobretot la part pedagògica de les instàncies europees, de com ha anat tot i aquesta lluita entre el poder dels estats i el poder econòmic.
Mm-hmm. Molt bé.
Ja. Doncs Josep, no et vull entretenir. A més, t'agraeixo molt la presència aquí i com d'això va per un període de 2 mesos, quan tinguem sentència, aleshores, o resolució...
Resolució de la Comissió Europea.
Ah, exacte, aleshores segur que en tornarem a parlar. Moltes gràcies.
A tu.
Fins.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I
made. Found out what I made. Saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma i per això et convidem a que facis les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats. Aquest mes estic super content, Marc.
Tu estàs content, imagina't.
Bueno, jo estic content perquè jo he vist el que la gent ha comprat i encara no m'ha arribat el Black Friday.
Quan és el Black Friday?
El Black Friday és a final de mes. No, és a final de mes, diria. És un divendres de final de mes. No estic segur. Bueno,
em sembla que és bastant més abans de... És aviat,
sí?
És aviat.
Bueno, ja sabeu, Black Friday...
L'acció de gràcies i el partit de futbol i tot allò que fan.
Bé, sí. En qualsevol cas, un s'ha comprat una cadira de despatx ergonòmica d'aquestes, de jugones, con todos los mandos i tot, brutal, pel seu despatx de color vermell, que sembla un Ferrari testa rosa, però...
Superguai.
Superguai, moltes gràcies. I una altra persona s'ha comprat també una impressora làser, però d'aquestes de les guais, de les despatx boniques, ¿vale? D'aquestes supergrosses, i ho han fet també via enllaç d'afiliats. Per tant, aquest mes tornem a recuperar la mitja que havíem perdut una miqueta per temes de conjuntura i estic molt...
Sí, la gent ja torna a comprar i a fer coses.
Bueno, tots hem de comprar, el que passa és que quan tenim coses... que ens espanten, ens reservem per quan estem més tranquils.
Sí, és això.
És com va. Vale, doncs això, molts petons a tots els que heu comprat per afiliats i recordar d'entrar a través de la pàgina de Mossega la Poma, la web, i preferiblement des del navegador de l'ordinador portàtil o de sobretaula, i des d'allà, una vegada entreu a Amazon amb el símbol o amb l'enllaç, allà feu les vostres compres. I la segona forma que ens podeu ajudar i que cada cop va agafant més adeptes és tenint un patrocini directe i recurrent. Són 100 patrocinadors de Mossega la Poma.
Ja en tenim 100?
No tenim 100. Ah, tenim uns quants.
Tenim uns
30 o 35. 35 mosseguis que ja ho sou.
Mare meva.
Més o menys. I aquesta setmana s'incorpora a Patreon, que és aquest servei o aquest servei web amb el qual tu et dones d'alta i pots donar des d'un dòlar fins a les dòlars que tu vulguis. Quan més dòlars donis, molt millor per nosaltres. Cada mes a Mossega la Poma. Aquesta setmana saludem i donem les gràcies a Josep Maria Bernacho, que s'ha unit, és un mes dels 30-35 patrocinadors que ens ajuden cada mes. I molt bé, doncs si et sembla, Marc, anem a parlar part de la segona part de la tertúlia, on hi ha temes més tecnològics.
Sí, sí, sí.
iPhone 10, que ha sortit.
Ja hi és, estava... la gent ja el té, diu que la pantalla
és molt maca. Per cert, vaig estar el dia que va sortir... Vaig estar el dia que va sortir a la venda... No el que el podies comprar, sinó el que es podia recollir físicament. Hi havia unes cues bastant importants a la botiga de Plaça Catalunya.
Ah, clar, perquè tu treballes allà al costat, és veritat.
Sí, Capsid està allà al costat. Un record al Josep Ruano, que ens escolta sempre. L'altre dia vaig tenir l'oportunitat de parlar amb més calma i em va dir, tinc
una llista supergran de coses que us tinc que
renyar. D'improperis contra el Marc. Però ja us deixaré.
Bueno, aquesta programa, setmana em sembla que si ho vol dinarem plegats, o sigui, ja m'ho dirà en persona.
Molt bé, doncs a veure, iPhone 10 a la venda, jo tenia sospites o dubtes sobre el funcionament del Face ID. El primer contacte que vareu tenir la majoria de vosaltres, tenim respostes del Kinder Bueno, del Dani Gaia i del Lluís, sobretot del Dani, crec que va escriure bastant sobre el tema, em va deixar una mica espantat, perquè no s'acabava la cosa d'adaptar. Vale?
No, és que té una curva d'aprenentatge. Hi ha una de les reviews
sí,
que...
Sí, i és important que ho tingueu en compte, perquè crec que això ha quedat en evidència. Digues,
sí,
Marc,
sí,
perdona.
Sí, sí. No, que una de les reviews que s'han fet en el... com se'n diu, de l'iPhone 10, diuen, és el millor telèfon que ha fet Apple, però potser no estàs preparat. És a dir, el problema que hi ha aquí és que Apple ha fotut aquí molta tecnologia i una sèrie de canvis a la interfície d'usuari i a la forma de treballar i esclar, hi ha una corba d'aprenentatge, o sigui, nosaltres portem, vulguis que no, portem 10 anys fent servir el botó Home i fent les coses d'una manera i els canvis ens han anat venint incrementalment, ens van ficar al centre de control i les notificacions mica en mica, però més o menys. A veure, l'iOS 1 del primer iPhone encara és reconeixible en l'iPhone actual. Vale? Però clar, en el moment que treus el botó i cada vegada més això, els gestos han de ser diferents, s'apaga el telèfon d'una manera diferent, hi ha una sèrie de coses que són diferents. Aquestes coses ens requereixen un canvi d'hàbits i no és allò que siguem tontos i que no sapiguem fer. Vale, no, és que no t'adaptes. No, és que estàs acostumat a fer-ho d'una altra manera i quan et fan fer una cosa d'una manera que no estàs acostumada, doncs això... Arriba un moment que el principi costa. El principi costa. És com, per exemple, nosaltres que fem servir... Tu fas servir OnePassword des de fa moltíssim, jo fa un any que l'estic fent servir i ara finalment doncs, ja tinc la meva disciplina de posar les coses al OnePassword i d'això, però... Has de canviar la manera de treballar i no és aprendre a fer-ho, és agafar l'hàbit i aquest hàbit costa, va contra natura. Bueno, però és una de les coses que ens passa, els que volem estar avui en dia, que hem d'anar a canviar la manera de fer les coses per adaptar-nos.
Correcte, i aquest ha canviat la vida, fer servir OnePassword.
Home, bueno, estic més tranquil i no tinc tres passwords que fico a tot arreu i jo sents que a LinkedIn li han fotut els passwords o que a Google, que a Yahoo li han fotut els passwords o que no sé on li han fotut els passwords i vas cardat tota la vida. I això és un problema.
Deixa'm llegir les declaracions dels mosseguis, el que va comentar Telegram. Per exemple, el Dani va dir, les primeres hores no les tenia totes, el procés el trobava llarg, però després al cap de setmana... Ja no en tinc dubtes. M'ha fallat només uns 5 cops, funciona a les fosques perfectament, a ple sol també, amb ulleres fosques, amb dos models de ulleres...
Sí. Una de les coses que diu que fa és
setmana,
que...
Feito, em deixo l'hi també anar bé.
A veure, no oblidem que el que tenim aquí és... Hi ha un algoritme, el Face ID està basat, a part del Kinect, aquest que té l'iPhone 10 a davant, hi ha algoritmes de Machine Learning a darrere, amb la part aquesta del sistema operatiu nova que porta especialitzada per al Machine Learning, i llavors quan... Si tu, per exemple, et fots unes ulleres i el Face ID no et reconeix, i llavors tu entres al PIN, ell aprèn que eres tu. I quan tornes a anar amb les ulleres de sol aquestes, a la següent vegada ja et reconeix. És a dir, que es va perfeccionant. I si et vas deixant barba, et va veient que et va creixent la barba i li vas donant més inputs. I com més el facis servir, més bé anirà.
El Dani destaca un tema que també el trobo interessant, i és que hi ha moltes aplicacions que encara no estan adaptades a la mida nova de l'iPhone 10, vale? A la mida de pantalla, i que es nota molt que, bueno, inclús alguna actualització d'iOS també hauria d'ajudar a corregir alguns defectes que ell observava.
No sé si t'has fixat que en els iPhones antics hi ha aplicacions com Telegram i WhatsApp que la barra on s'entra el text es descol·loca.
Sí, això m'ho deia gent que feia... Això m'ho diu molta gent que fa servir iPhone 7 o 8 Plus.
A mi em passa amb l'iPhone 7 i em sembla que deu tenir alguna cosa que veure amb canvis de la interfície gràfica que s'han fet en Xcode per l'iPhone 10. I això fa això, doncs que la barra de, on estàs escrivint el text es mogui i que tu estiguis escrivint i se't quedi i es quedi tonto. O sigui, i és un bug que he vist a Telegram i a WhatsApp. Jo sí, entenc que deu ser per culpa del kit de desenvolupament.
Vale, una altra reflexió, que aquesta no la va fer pública, me la va fer en privat, però l'estic fent pública ara.
Així, pim-pam.
Així, pim-pam. El Kinder Bueno, vale? Que em diu, Face ID funciona molt bé. Potser la velocitat no tant. És com un Touch ID 1.0 abans que el canviessin a la versió 2.0.
És com un...
Un Touch ID a la primera versió. Te'n recordes que el Touch ID va tenir dues versions i que la segona ja anava fullat i molt ràpid, però que la primera anava una mica lent? Pues ell deia que és un Face ID 1.0. És interessant aquesta reflexió.
Una altra cosa que diu també... És una primera versió de la tecnologia, no oblidem.
Clar. També diu una altra cosa. Diu, només he tingut algun problema quan vaig conduir. Imagino que per tenir la cara més lluny i no la tens totalment davant del sensor.
Li pots explicar que quan està conduint no hauria de desbloquejar el telèfon?
Hi ha una
més que
opció,
res, eh? O sigui, el tema és
que, quan tu...
que digui hola Siri o que digui alguna cosa, però que no desbloquegi el telèfon mentre condueix, sisplau.
Correcte, però amb la cara no hauria de tocar res. Hi ha una opció que molta gent la desconeix, jo el primer, fins fa 4 dies, que quan tens el telèfon connectat en un Bluetooth, vale, amb un sistema de Bluetooth, ell sap quin és i tu pots configurar que per aquell Bluetooth no cal tocar el telèfon per desbloquejar-lo. Vale? Jo, per exemple, li dono ordres al Siri. Jo el primer que faig quan entro al cotxe és Hey Siri, open Waze. Vale? Sempre faig el mateix, perquè utilitzo el Waze per saber com estic de trànsit. Vale?
Sí.
I diu, em contesta que tinc que posar la meva Touch ID, o sigui, tinc que posar la meva empremta dactilar primer, d'acord? ¿Vale? Perquè jo no el tinc connectat amb Bluetooth al meu cotxe, perquè el meu cotxe és molt maco, però no té Bluetooth.
Ai,
és molt antic.
Ai, però hi ha uns parrots, escolta, per 300 euros
sí, et porten un parrot. Hi ha uns parrots horrorosos, horrorosos, que no s'adiuen en absolut amb el meu mini clàssic, d'acord? ¿Vale?
No estàs ben fixat, eh? O sigui, hi ha parrots, el parrot que t'ha d'instal·lar el mecànic, que és el que jo tinc muntat en l'Smart, és un parrot que només veus la pantalleta. Només hi ha una pantalleta petitona i es configura contra el sistema d'àudio del teu cotxe. Vale? I llavors fins i tot tens un d'allò inalàmbric per fer el volum i els controls, que normalment ho perds. Vale? Això és perquè t'ho enganxen amb un d'allò i es perd.
Sí, he tingut aquests parrots en l'altre vehicle.
Com?
Bueno, en qualsevol cas,
que deies,
he tingut aquests parrots.
N'has tingut, i són horrorosos. Jo n'he tingut dos.
Aquell parrot en concret costava molt de sincronitzar i era un rotllo. Bueno, i la pila del volum aquest...
Sí, el que els hi passa a aquests parrots és que quan l'engegues, o sigui, s'engega i quan engegues el cotxe, al cap de 5 minuts, allò s'activa i decideix que es vol emparellar amb l'ordinador. Això sí que digue'm el cotxe, digue'm el mòbil.
Clar, i en 5 minuts moltes vegades ja s'ha arribat a destí. Vull dir, terrible. Bueno, en qualsevol
cas... Si arriben en 5 minuts, vés-hi caminant, fill meu. Coi, és que aquí estic jo aquí fent de parar carrosser.
M'ho dius precisament a mi, que no agafo el cotxe mai... No agafo el cotxe mai, només per anar lluny. Vull dir que no l'agafo. Entre setmana no vaig en transport públic o en moto. Bueno, som-hi. Doncs què més?
Més coses. Diu que la pantalla es veu molt bé. Segons diuen els experts, és la millor pantalla que corre pel mercat, amb resolució, amb estabilitat, amb com en diuen allò, amb el color acurat, té un color realment acurat i es veu que és un pantallón que està de conya, i que cada vegada... De fet, jo quan he vist algun vídeo d'algú fent servir aquest telèfon, dius, ostres, ostres, allò que no sembla una pantalla, sembla com si fos un objecte d'aquell color pintat allà. Bueno, però perquè és el tipus de pantalles que ens anirem trobant avui en dia, que pensem que això acabaran estant en els iPads, estaran en els Macs i ens els trobarem a tot arreu. El que sí que és veritat és que hi ha moltes pantalles que veure-hi bé no... que el color, fer un color fidel i un color natural no es fa. De vegades fins i tot per temes de màrqueting. Per exemple, la gent de Samsung històricament ha sigut sempre superagressiva amb la saturació i amb l'exageració dels colors.
Ara, perdona. Els colors de Samsung són superpoligoneros, però molt poligoneros. Són colors Sálvame Deluxe, és que és horrorós.
És que ets més burro.
No et veig. No
poligoneros Sálvame Deluxe. Sí, tenen uns colors molt, 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 molt heavies. I bueno, doncs es veu que la pantalla és molt bona. El que a mi em segueix intrigant, que encara no he vist les reviews, és la càmera, que en principi es diu que és fantàstica, que és excel·lent, però pinta que tot ve donat pel software, no per un sensor meravellós i que es veu que és prou bo com serien els de l'iPhone 8 o del mateix iPhone 7. Jo realment el canvi del sensor de l'iPhone 6 Plus al de l'iPhone 7, realment el sensor de l'iPhone 7 és molt bo. I no tinc ni el 7 Plus, però és realment molt bo, però tinc ganes de veure què dona de si aquesta càmera de l'iPhone 10, que m'interessa molt. I clar, la gent està parlant de les caques que parlen, que de fet s'ha fet un karaoke, hi ha un tio que s'ha inventat una aplicació per fer muntar karaokes
amb els animojis, sí,
amb els animojis i tal, i coses així. A part de les caques que canten i parlen i tot això, o els efectes aquests especials de la il·luminació, la fotografia d'estudi aquesta virtual i tot això, a mi m'agrada veure que quan tu agafes l'iPhone 10 i tu agafes fots una fotografia, a veure com va això, com de bona és aquesta fotografia, com es compara doncs, amb una càmera reflex de fa 5 o 6 anys i aquest tipus de coses, sobretot perquè això, jo tinc una càmera reflex que té 6 anys i vull saber si encara me'l tinc a portar per quan vagi de vacances o no.
Jo he llegit dues coses que m'han cridat l'atenció. Vale? La primera és les proves que s'han fet en aquest dispositiu en velocitat de processador, en processos de realitat virtual, realitat augmentada, d'aquest tipus, que són molt bones i que és un ordinador, o sigui, és a nivell d'un MacBook. Vale?
Però, a nivell d'un MacBook Pro. Però, no d'un MacBook. El MacBook Pro.
I aquesta diferència no es nota tant en aplicacions bàsiques, WhatsApp, Telegram, Twitter, bueno, saps? Sinó amb aquest tipus d'aplicacions.
Bueno, perquè aquestes aplicacions funcionen, al final el rendiment d'aquestes aplicacions te'l dona la xarxa. O sigui, són aplicacions de xarxa i van a la velocitat que t'estigui donant doncs, el 4G o que t'estigui donant la Wi-Fi que tinguis en aquell moment. Però quan tu estàs fotent que l'aplicació estigui fotent-li canya, doncs aquí és on la cosa pinta diferent.
Vale, i l'altra cosa que he llegit i que també m'ha agradat, sí, perquè corregiu una mica la meva idea inicial. Bueno, jo no em canviaré el telèfon, no tinc la necessitat, d'acord? Però si ara me l'hagués de canviar, abans de que sortís l'iPhone 10 i que la gent comencés a parlar d'ell, m'atreia més un iPhone 8 Plus, vale? Inicialment volia aquesta mida de telèfon i pensava, per què has de pagar l'extra de l'iPhone 10 amb el Face ID, que ves a saber si va bé, i jo vull el de tota la vida i tal. Però la gent que els ha tingut els dos a la mà diu, hòstia, com es nota que estem davant d'un telèfon que és la nova generació i que si el compares amb els 6, amb els 7, amb els 8, és una altra història.
És que
I no un ni dos, no. Molta gent que no és precisament molt apelera, molt d'Apple i d'iPhones, tenint diversos telèfons d'aquests o havent jugat amb ells i havent-los tingut durant molt de temps, destaca que realment amb l'iPhone 10 estan davant d'un aparell que és el que serà els iPhones aquests propers anys.
A veure, fixa-t'hi una cosa. D'entrada, només per mida, l'iPhone 10 tens la mida de pantalla de l'iPhone Plus, del 8 Plus, en la mida de l'iPhone 8.
Vale, més o menys. No és ben bé,
mica,
però
gairebé estem parlant d'això. O sigui, només de mida en la mà i és una... O sigui, jo ara he tingut el Plus i he tingut el 7 i realment com a mida de telèfon és molt... O sigui, jo vull la pantalla del 6 Plus que tenia, vale, em molesta a vegades aquesta manca de pantalla que tinguen aquí, però, escolta, la mida del 6 dels que no són Plus està molt bé, i això és molt interessant. Però després està això, és que porta una sèrie de tecnologies aquí ficades, i a més, jo crec que actualment ara només tenim quatre xorrades. Lo interessant és què passa quan aquest telèfon fa un any que els developers els tinguin, i no els quatre developers que l'han tingut per jugar.
Que fan els animojis, no?
Que els animojis i les caques que canten. Bueno, quan ens haguem cansat de les caques de canten, perquè és que a més hi ha 12 personatges, o sigui, és que te'n ratlles,
Hi ha gent que fa vídeos molt bons amb karaokes, de diverses veus i diversos cors i tons, amb diferents cares i tot barrejat, i sobretot m'encanten aquelles que a sobre se n'enfoten de l'iPhone 10 i dels animojis.
Sí, sí, però és que n'hi ha 12 de personatges, no. La cosa no va més enllà, però clar, el tema és què passa quan comencen a haver-hi developers que comencen a accedir a això. Després hi ha un altre problema, que és del que no se n'està parlant. Vale? Una de les coses que sabem és que, a veure, quan hi ha empreses, digue-n'hi Instagram, digue-n'hi WhatsApp, digue-n'hi Facebook, digue-n'hi Twitter, digue-n'hi el que vulguis, que sabem que estan agafant i estan utilitzant tota la informació possible per fer que continuem utilitzant les aplicacions i per fer que maximitzem el número de clics que nosaltres fem en els anuncis. Jo havia explicat que, escolta, l'Instagram a mi em té maleït perquè m'ensenya coses xulíssimes. L'altre dia em va ensenyar una màquina per fer rotllos de sushi, que dic, hòstia, jo necessito tenir això. I la meva dona em diu, no t'ho compris i tal. De fet, el que estic fent és quan veig algun anunci d'alguna cosa que no m'agrada, clico en aquest anunci. Perquè així m'ensenyin més coses que no m'agraden. Perquè si no, ho passo molt malament. Estic esperant quan hi hagi, no? I donar senyals d'allò. Però en el moment que aquestes aplicacions, què poden fer quan tinguin accés a tota la tecnologia del Face ID, que ja tenen les APIs? És a dir, jo crec que ha de ser un element molt crític de seguretat i de privacitat per nosaltres. Una cosa és permetre l'accés a la càmera, i l'altre és permetre l'accés a l'stack de Face ID. Perquè una empresa com Facebook, amb les seves aplicacions típiques, WhatsApp, Instagram, Facebook, tenint accés al Face ID mentre tu fas servir l'aplicació, si és que ja és allò TMI, too much information, a tope per ells, perquè és que et foten un perfil a sac. O sigui, si et poden estar llegint les expressions facials mentre tu estàs mirant fotografies o fent likes o fent comentaris o tot això, és que ja et coneixen, ja diuen que et coneixen més bé que la teva dona o que la teva mare, dius, escolta, ja quan tenen accés a tot és molt bèstia. És a dir, compte que pot haver-hi coses, a part que, bueno, ja imagina't els jocs porno. Algú ha jugat amb un joc porno i el joc porno t'està mirant les teves expressions i analitzant quin tipus de caretos fa i reacciona a cort. Ja no vull especular més. Jo amb jocs porno vaig quedar amb el Larry de l'MC2.
Aquesta setmana, Anna, per la teva tranquil·litat i el porno, aquesta setmana Facebook ha començat un assaig, em sembla que és a Austràlia, però que s'extendrà a altres països, en el qual tu pots posar imatges, no parlo de vídeos, parlo d'imatges, amb la compromeses, o sigui, tu ensenyaràs,
sí.
I toco el que sigui, dient que si algú més puja aquella imatge... Aquella imatge no és pública, eh? Si algú més puja aquella imatge, que automàticament no li deixi veure, s'esborri. ¿Vale? Ell fa un escaneig de les imatges que pugen la resta d'usuaris i si fa matching contra el hash de la imatge que tu has pujat, imagina't, la típica nòvia enfadada que t'ha fet una foto de la teva titola i la puja a Facebook.
En aquest cas, entenc que el que t'estan dient és, jo que sé, que si tu, per exemple, estàs fotent un Snapchat així una mica guarrillo amb algú altre, evitar que l'altre faci captures...
Són fotografies.
Com?
No és vídeo, eh? De moment crec que són només fotografies.
Però si tu estàs enviant, diguéssim, amb un Snapchat així guarrillo amb algú altre, perquè saps que aquestes fotografies s'esborraran i l'altre està fotent captures de pantalla, doncs evitar que l'altre...
O són fotografies íntimes que tu has tingut amb la teva parella... Exacte, són fotografies íntimes que tu has tingut amb la teva parella, la parella es trenca i l'altra persona no té un concepte de l'ètica tan...
Bueno, però, a veure, jo no crec que estiguem tan lluny a nivell tecnològic, estiguem tan lluny que algú pugui dir, a veure, de la mateixa manera que Fotos, l'aplicació Fotos d'Apple, sap quan una foto és meva o no, entenc que el núvol de Facebook sap quan una foto és meva o no.
El meu Fotos està fart de tu. Cada vegada que posem una foto d'estudi, hòstia, el Marc.
El meu Fotos et posa per davant de la meva dona. Posa, o sigui, estic jo, estàs tu, està la meva dona, després està en Carles Canyo i després està un dels meus fills. O sigui, la cosa és molt preocupant, però clar, quan ens fotem una foto cada setmana de programa...
Que estigui
programa
davant de la teva dona no és mèrit. Ara, però que estigui davant del Carles Canyo, sí.
Estàs perdonant, Carles
Canyo. Això em dona molta satisfacció.
Però no gaire endavant. Però si el teu Apple ja ho sap, si Apple ja ho sap en l'aplicació de fotos, Facebook té mecanismes per saber quan una foto, abans de que algú foti, amb tants anys de gent fotent fototagging, que és una de les funcionalitats que van fotre inicialment, ràpidament saben qui és una persona. A veure, estàvem dient que ho estan fotent les càmeres aquelles de sent gent dels xinos que foten els public shaming. Vale? Per tant, i a més ho foten en xinos que són tots iguals. O sigui que la cosa és xunga. Però jo entenc que, escolta, Facebook pot identificar que hi ha un careto d'una persona, quina persona és, i també tu pots dir, Facebook pot identificar si aquesta foto està despullat o no. Vale? O sigui, warning explicit mugrons, pues, escolta, pues, si la foto... I llavors, al final, tu pots dir, escolta, no vull que pengin fotos despullades meves. I jo crec que això no cal que sigui un hash d'una foto concreta, jo crec que ha de dir, si una foto té una foto meva despullada, que em demanin permís per penjar-la o no. Això. Ah, bueno, en tot cas, una cosa, jo he fet una cosa aquesta setmana, que és que m'he donat de baixa de Facebook. O sigui, estic esperant felicitacions. He donat de baixa el meu perfil de Facebook.
Felicito. Jo faria el mateix si no estigués obligat a tenir el compte de Mossega la Poma.
Però...
Perquè el compte de Mossega la Poma el gestiones a través d'un compte personal.
I escolta, realment tenim molta interacció amb el compte de Mossega la Poma de Facebook?
No, perquè jo no entro mai, per tant, si algú fa interacció amb el compte de Mossega la Poma, no.
Borrelo.
Però sí que és veritat. Ja, però, ostres, quan envio un missatge com l'envio per tots els canals, doncs no em costa, perquè ho envio a través del sistema que tenim d'enviament.
Jo ja estava enviant d'això, però llavors, tenint en compte amb el que està passant darrerament, doncs vaig decidir donar-me de baixa a Facebook i, a més, he agafat i trobat un servei que es diu DeleteTweets, no sé què.net, que el que et fa és... Vaig borrar tots els meus missatges de Twitter.
Tots els teus missatges anteriors a Twitter, borrats.
Tots els meus missatges de Twitter. Jo estic en un servei que cada mes, vale, m'agafa tots els... O sigui, de fet, cada dia m'agafa tots els missatges que tinguin més d'un mes d'antiguitat i se'ls calcina. És a dir...
Pues mira, jo estic just al contrari. Jo estic ara, com estic molt agressiu a Twitter, estic fent que tots els meus... Vull saber si trobo un servei que tots els meus tuits els envia a la policia, als Mossos, a tot arreu. Me cago en l'hòstia, que es vagi enviant a tot arreu.
No, però és que fixa't una cosa. En aquest cas no es tracta de la pasma, perquè, escolta, si algú no li agrada un tuit que jo he dit, haurà vist la menció i em podran localitzar ràpidament. Escolta, i aquí ve que m'amanillin i ja està. No es tracta d'això. El tema és... A mi em preocupa més el tema machine learning. És a dir, si jo ara deixo el meu compte amb tots els tuits que jo porto fets des del 2007, vale, que és des dels inicis de Twitter, jo tinc el compte allà dintre, hi ha informació, i llavors analitzant tot el que jo he estat fotent allà, hi ha moltíssima informació que jo estic regalant, quan en canvi el valor que jo extrec d'un servei de Twitter, com el de Twitter, és en la notícia immediata i en les interaccions,
sí.
I un tuit meu doncs acostuma a rebotar doncs, durant una setmana. I això sí que és veritat, que de tant en tant algun bot d'aquests porno o algun bot d'aquests que intenten trolejar-te o fer-te alguna cosa aquestes perquè de clickbait em foten likes i històries a tuits superantics. És a dir, que hi ha algú que s'està mirant aquesta informació. Per tant, és dir, aquesta informació, si algú vol interactuar amb mi ara aquest mes, estic a Twitter i allà em trobaràs. Però el que vaig dir un mes ja ha passat. És una miqueta la filosofia de Snapchat. Llavors no vull mantenir informació històrica perquè estic regalant informació sobre mi sense obtenir ningú valor per mi. I això em sembla important de dir, escolta, no em surt dels collons de regalar aquesta informació. Si algú la vol que em pagui, escolta, jo et pagarem perquè volem veure tots els teus tuits. Bueno, si tu vols llegir els meus tuits i te'ls vols guardar...
El problema, Marc, és que si els esborres...
Almenys deixaran de ser-hi.
El problema, Marc, és que si els esborres forever.
Els esborro forever, però jo també en tinc una còpia i també un servei d'identitat que me'ls estic guardant en, alguna, en un document de Google Docs. O sigui, jo ja tinc còpia dels meus tuits.
Vale.
És dir, però és un document privat meu i estan esborrats. Llavors, no és una informació tan important. Dic, un tuit que jo vaig agafar i enviar. D'on jo trec valor és en la interacció. Aquesta setmana tu i jo has fet un... llegeixo els teus tuits, jo els retuitejo, el que tu has retuitejat jo li faig un like, el que sigui, i miro una notícia i veig una miqueta temperatura, m'informo, rebo notícies, hi han serendípies. El que vaig enviar fot 4 anys a ningú li importa. És que si a algú li importa el que vaig fer fa 4 anys, és que no vull que ho sàpiga. Yeah. I estic convençut que hi ha gent que està arxivant aquesta informació, que hi ha empreses que fan aquesta informació, però cony, almenys que s'ho currin una mica. I llavors dic, escolta, doncs, política, un mes endarrere, ens ho follem tot. I ja et donaré l'adreça del servei perquè crec que és una política interessant.
Perquè posi.
I a Facebook fora, perquè de Facebook sí que em sap greu que hi ha algunes persones que interactuen amb mi fent comentaris sobre tuits que jo he enviat i que acaben caient a dintre de...
De Facebook.
De Facebook, em sap greu. O sigui, si voleu interactuar amb mi, em busqueu a Twitter o em busqueu a la vida real.
Ja.
Però és que Facebook...
El problema de Facebook, saps quin és? Que no estem a Facebook... Sí, Facebook és el mal, estic d'acord. Però el mal...
Estem a WhatsApp i Instagram, i...
Exacte, que és Facebook 2, és Facebook maquillat.
Tot i que estic demanant a molts amics que se'n vagin cap a Telegram.
De fet, ens hauríem d'anar a tots a Signal, però bueno...
Bueno, Telegram també... El que passa que he vist que a Telegram hi ha canals especialment xifrats. És a dir, hi ha els canals de... Hi ha xats que estan ficats en el dispositiu, però dic que estan, diguéssim, en el teu compte d'usuari, però hi ha canals que són específics contra un dispositiu. I, per exemple, hi ha uns...
A Signal, ho explicava en Ganyet, em sembla, els mòbils que han agafat dels consellers i d'aquesta gent, o de gent de...
Els enviaven cap a Alemanya perquè els hi petin.
Sí, i els hi han patat tot, el Telegram, el WhatsApp i tot, menys el Signal. El Signal no han pogut, pel que deia en Ganyet. Bueno, escolta, última notícia, perquè de fet això hauria d'haver estat molt breu i portem aquí molt
l'estona. Bueno, ens animem,
ens animem. Molt breu, perquè això pot afectar, crec que positivament, bueno, no ho sé, no sé com afectarà, però l'impacte és en els Estats Units, no tant a la Xina o a Europa, que portem altres polítiques. La notícia saltava l'altre dia, també es la va enviar el nostre corresponsal, la Carolina Dalner, en Sinerbov, que ens va dir que els republicans als Estats Units ens ajudes federals sobre els impostos als vehicles elèctrics. De fet, encara crec que aquesta llei no està aprovada, però està a punt de ser aprovada, i això vol dir que els vehicles costaran uns $7,500
més. Això és un mandat del...
Trump.
De fet, el que es fa no és aprovar una llei, sinó el que es fa és retirar una subvenció.
Correcte.
I em sembla que això el que es fa no és a través d'una llei, sinó simplement es retira un pressupost.
Que, de fet, però és federal. Vull dir que és del govern.
Sí, sí, és federal, però llavors al final una de les coses que fa el govern és gestionar el pressupost i llavors es treu pressupost. Diu, encara que hi hagués una subvenció, no hi ha pressupost i per tant ho cobraràs. Es pot fer fins i tot sense lleis.
Sí, de fet és un crèdit, de fet això anava com a crèdit a la compra dels vehicles elèctrics. Vale? La història està en que, hòstia, igual per un Tesla dels guais no són molts diners, però per un Tesla 3, 7.500 pavos.
Bueno, però qui diu un Tesla està parlant d'un Nissan Leaf, que és un cotxe que està també prou bé, o d'un Chevrolet Bolt,
els americans
o està
no
parlant d'un BMW i8.
Els americans no porten Nissan Leaf.
No, sí que es ven, Es veu que el Nissan Leaf, de fet, un dels bloggers que segueixo, que és el Mr. Money Bustache, té un Nissan Leaf, perquè evidentment no tenia calés per comprar-se, no s'havia comprat un Tesla perquè fins ara valien molts calés. I el Nissan Leaf, diguéssim, econòmicament està a la lliga del Tesla 3 més que del Tesla S o de l'X. I ell tenia el Nissan Leaf, i, o sigui, Nissan, les marques japoneses venen molt als Estats Units. O sigui, que, mm-hmm. Que sí que es ven. I als Estats Units tenen el Chevrolet Bolt i el BMW i8 i, bueno, o sigui que no és únicament...
Comença a haver-hi un parc important de
contra
cotxes.
Tesla, però, bueno, o sigui, als Estats Units tenen un problema molt gros perquè han fotut una persona econòmica, una persona que està com una cabra. Està com una cabra. O sigui, a veure... Tens una empresa americana que és la líder en cotxes elèctrics i en canvi qui t'està venent cotxes als Estats Units? T'està venent Toyota i companyies.
Això, val a dir que no arrenca amb el tram, ja venia d'abans.
Bueno, però és que això és més que... No és un tema, automobilístic, sinó que aquí hi ha un lobby del petroli molt fort. És un lobby del petroli que està traient els últims coletassos, els coletassos.
Hem de portar, això, ara que parlem de lobbies i d'economia, tinc moltes ganes, Marc, de que vingui el José Cabré.
Escolta, és qüestió de dir-li.
Jo crec que estem en un moment de les nostres vides existencials importants.
Necessitem una persona pragmàtica com és en José.
I que ens il·lumini. I que ens il·lumini com ho fa ell, amb aquesta visió pragmàtica i a la vegada compromesa.
Doncs busquem un dia i abans de Nadal a veure si tenim...
Ens tornaran a acusar que parlem de massa de política darrerament, però...
Sí, és difícil, és difícil. Som un programa de tecnologia i ens hem de mantenir, però és que, collons... És que avui en dia...
No volia fer un statement, perquè no era el cas... tot i que en el Telegram ens ho han dit, jo reconec que és veritat que l'actualitat a vegades mana, i com avui, per exemple, avui hem parlat d'una demanda que s'ha interposat contra el govern espanyol pel tancament de webs, però jo crec que si s'hagués interposat contra un suposat govern català perquè hagués tancat les webs, haguéssim parlat exactament igual. ¿Vale? Per tant, no és que escombrem cap a una banda o una altra.
Que escombrem.
No, cadascú tenim les nostres creències,
sí,
això però, no,
però,
no ho dic.
Però que a veure, crec sí, però, que està clar, no podem dir que som imparcials.
No som imparcials.
I no ho volem ser.
Però sí que és veritat que hem intentat que el focus sigui, en tots aquests casos, no una opció en concret, sinó la defensa dels drets humans. I crec que hem sigut tot l'equip de Mossega la Poma, curosos. El que passa és que ara defensar els drets humans implica posicionar-te per uns i estar en contra dels altres. Ho sento, mundo, that's it, és així. Però crec que ho hem, o almenys la idea o la intenció de tot l'equip era aquesta.
No, a veure, hi ha una cosa, o sigui, és, la política ha estat absent de Mossega la Poma amb algunes coses.
Bueno,
de fet, recorda que quan va vindre en Trias vam agafar i vam esborrar, no vam publicar la meitat de l'entrevista, perquè ens vam ficar en política.
Sí, però allò sí que era política. Aquella entrevista que sí que nosaltres volíem treure temes de, diguéssim, de tecnologia i ciutat, aprofitant el candidat, vam treure la part de política perquè era de campanya, recordes?
Sí, però estàvem fora de campanya, però a veure, va fotre per ahir en l'Areu i en algunes coses que tenia raó i ens vam encalentir, vam parlar de les glòries i coses així i llavors vam dir, això no toca i ho vam treure perquè em va semblar bé. Però, o sigui, a veure, actualment hi ha gent que està fent coses que són molt gruixudes i no té que veure amb la barretina i amb els castellers. O sigui,
no,
té que veure amb drets, en interpretar les lleis d'una manera i en utilitzar la força i en utilitzar coses d'una manera incorrecta. I això no està bé. Es tracta d'això, o sigui, hi ha un conjunt de gent que no està actuant bé i això doncs, a mi em polaritza. A mi em polaritza políticament quan no he sigut mai una persona polaritzada. Jo sóc més aviat anarquista.
No. Sí, és cert. I igual que ho observo amb tu, jo sí que sóc més polititzat, però igual que ho observo amb tu...
Jo he sigut sempre més simpatitzant, del Partit Pirata. Perquè són més anarquistes, no tenen una ideologia, sinó que, escolta, anem a veure com podem resoldre cadascun dels problemes i com busquem mecanismes de poder-nos entendre i utilitzar la tecnologia
en general,
per aprofitar-ho.
En general, els oients de Mossega la Poma, parlo en general, perquè, clar, òbviament això no és una enquesta, crec que tothom sentim, o gent que se sent molt, molt dins, o gent que se sent molt propera a la forma de pensar pirata. La gràcia del Partit Pirata, i jo no els he votat mai, ho puc dir tranquil·lament, és que en molts casos em representen. O sigui, les accions que duen a terme i les formes de pensar em representa, representa la meva forma, les meves creences o sí. Els meus valors.
Jo sí que els he votat. El que passa que sóc culpable d'haver caigut en el vot útil en les darreres els últims anys he caigut en el vot útil, però des de que d'ençà quan van vindre el Partit Pirata al programa, ara fa molts anys, anys, en el programa 90 i pico, vaig decidir votar-los durant unes quantes eleccions fins que d'alguna manera vaig dir necessito anar-me'n al vot útil.
Bueno,
que és un d'aquests enganys del sistema, el vot útil. No
el vot útil sí, és un engany del sistema, estic totalment d'acord. Bueno, per no embarnar-nos més amb aquest tema, ja no volíem fer l'statement i l'hem acabat fent.
L'hem acabat la declaració,
fent. Et proposo que tanquem aquí la conversa i ens n'anem a la part de propostes. Mosseguis, jo
sí, més engegaré jo una sobre pirates.
Vinga, doncs...
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs, si et sembla, llegeixo les que tenia apuntades que ens han fet arribar als Mosseguis. Hi han dues, de la Judit Mil. La primera és que ens parla d'esport i tecnologia. Aquesta setmana celebra el simpòsium sobre esports i tecnologia, que crec que és la segona edició, o no sé si hi ha més, ara que em perdonin, i que està, diguéssim, sota el paraigües o sota l'ajuda del Futbol Club Barcelona. I la segona, sense deixar tecnologia, però en aquest cas no barrejada amb l'esport, sinó amb dones i tecnologia, es fan les Women Leader TIC. És un esdeveniment, us posarem l'enllaç a Eventbrite, on aquesta zona, aquest servei per apuntar-vos a
diferents elements.
Sí, són les jornades internacionals de dones liderant les TIC. Molt interessant, també us les posem. I per acabar, les que jo tenia, una que també és molt bona, també és una trobada, en aquest cas ens la fa arribar en Daniel Julià, jo m'hi he apuntat, intentaré ser-hi també, és el fòrum Blockchain. Carles Canyo, apunta-t'hi.
Sí, és el proper 29... Em sap que és el 29 de novembre?
Correcte, el Mobile Fòrum d'Eurecat, que està dedicat a Blockchain. Crec que aquest enguany el fan a... és un edifici que està per Montjuïc, no sé si allà a prop del Caixa Fòrum, no recordo exactament, és un lloc allà a Montjuïc. I jo ja tinc les d'això, tu tenies una altra proposta?
Sí, tinc una proposta, perquè ara que estàvem parlant de pirates, precisament, he llegit un llibre molt, molt interessant, que es diu, no sé si està traduït, crec que no ho està, és un llibre d'economia, i que parla de pirates. És un llibre que agafa i estudia, és un llibre que es diu The Invisible Hook, així és com el Adam Smith parlava de la mà invisible, doncs ell parla del ganxo invisible, ja que els pirates tenien els ganxos aquests, els garfios, és d'un senyor que es diu, ara t'ho dic com es diu Peter T. Leeson, Leeson. Llavors, aquest llibre és una autèntica joia si us interessa les coses friquis, i en aquest cas els pirates són molt interessants, però llavors hi ha una sèrie de coses molt interessants dels pirates, i és que els pirates, per exemple, van desenvolupar una constitució pirata 100 anys abans doncs, que el, doncs, els Estats Units d'Amèrica o la, la gent, els carnissers de la Revolució Francesa, desenvolupessin les seves constitucions, van desenvolupar coses com assegurances, van, com diguéssim, un estat del benestar en el que hi havia estratègies, doncs, perquè hi haguessin, doncs, pensions, assegurances per malaltia o per lesions, diguéssim, fent una invasió pirata, aquest, atacar un barco i coses d'aquestes, com doncs, no tenien prejudicis, doncs, sobre la sexualitat, com no tenien, doncs, com no tenien problemes, doncs, en incorporar, doncs,
pirates
negres o coses,
sí,
d'aquestes.
Sempre hem vist els pirates com assassins o, saps, com aquesta part que sí, que també hi havia, però sí que és veritat que estaven organitzats d'una manera molt moderna per la seva època.
Sí, i no, només això, és que precisament, o sigui, les... tota aquesta part de crueltat i aquesta fama de tortures, no agafar presoners i tot aquest tipus de coses, de fet era una operació de màrqueting, vale? O sigui, era precisament l'economia dels elements econòmics que afectaven els pirates, de fet un vaixell pirata, ells no volien tindre que fer una batalla naval, o sigui, una batalla naval és un desastre econòmic. Per què? Doncs perquè alguns dels teus pirates poden morir i és molt fàcil que tu agafis i enfonsis el vaixell que tu estàs atacant i perdis la càrrega i et quedis sense botí.
Sí, o fins i tot és, no volien la violència, perquè també podien morir els de l'altra banda quan els interessaven vius per demanar rescats.
Demanar rescats o crear nous pirates. O que o es passessin a la banda de pirates. I llavors, el que van fer va ser crear el logotip, un dels logotips més famosos del món, que és la bandera de Skull and Bones, que és aquest, el Jolly Roger, que és la calavera amb els dos fèmurs, aquesta bandera, on bàsicament ells van fer la difusió de la informació que quan ells ensenyaven la bandera pirata, això volia dir: si lluites, us matarem a tots. Aquest és el missatge. Si lluites, us matarem a tots. Si us rendiu, us perdonarem. Us perdonem la vida i fins i tot, doncs, escolta...
O fins i tot us podeu fer pirates, us que podeu aquí fer ja pirata. Veus
no,
que
fins
teniu,
i tot
teniu seguretat social, teniu seguro de vida, folleu amb qui voleu... jo, en una societat del segle XVII o XVIII, jo em faria pirata.
No, a veure, poca broma, sota els mariners es feien perquè hi havia un problema, realment la pirateria sorgeix, doncs, de que en l'economia dels vaixells mercants, com que el propietari del mercat, el capità era el representant del vaixell mercant i el que feia era el capità era mà de ferro amb els seus mariners i aquests mariners tenien un greuge molt bèstia sobre com els tractaven, per tant d'aquí sortien la gent que anava cap als pirates, però fins i tot passava coses que a vegades a tu t'atacaven els pirates, tu et rendies i els passava que el vaixell pirata ja anava carregat, i el que passava és que imagina que tu tinguessis alguna cosa que el pirata l'interessava més que el que ell ja portava, i el que et feies et donava el pirata la seva càrrega i tu et quedaves i ell s'emportava la teva i coses així. O sigui, molt interessant, però a part d'interessant del tema friki dels pirates a llibres impagable, també el molt interessant és el tipus d'anàlisi de la història a partir dels elements econòmics. O sigui, fa un exercici molt interessant d'analitzar l'economia de les coses per analitzar com s'estan comportant aquestes persones, per què s'organitzen d'aquesta manera, no per fets històrics, la cronologia, sinó perquè és que històricament no es pot explicar. I en canvi l'economia ho explica molt bé i és un tipus d'anàlisi que caldria més historiadors que es comencés a barrejar aquesta història, diguéssim, de les dates i de les batalles i de lo militar, que es barregés també amb aquest anàlisi econòmic i també amb una anàlisi de la tecnologia, de la ciència i la tecnologia al moment, i podríem tindre una comprensió molt més interessant de la història. Per tant, aquest anàlisi és molt, molt interessant, i a més, clar, com totes les metodologies d'anàlisi, quan les veus ben aplicades, després les pots aplicar tu mateix a altres coses, i el qual és d'allò. O sigui, realment un llibre és una palla mental fantàstica per als que pugueu llegir
en anglès.
No expliquis
més, perquè la gent no el... comprarà a través del nostre llistat d'afiliats d'Amazon i perquè ja ho has explicat tot.
No, hi ha moltíssimes altres coses i més està ben explicat. O sigui, jo li vaig ensenyar en el José Cabré que me l'estava llegint i va dir: oh, me'l tinc que llegir. O sigui, això és un llibre que, si us agrada el tema, els pirates i l'economia i la història...
Pinta molt bé. mentre tu parlaves me l'he estat mirant i està en anglès, en la versió original, en físic i en electrònica a Amazon Espanya, però també hi ha una traducció en físic, en llibre de paper, que està també a Amazon Espanya.
Sí, està traduït al castellà.
Sí, es diu El Garfio Invisible, la economia oculta de los piratas.
Oh, El Garfio. Oh,
El Garfio Invisible.
El Garfio Invisible. Bueno,
a veure, Garfio Invisible, que hem de tancar el programa. La tanquem, setmana vinent, la setmana vinent fem la segona entrega, entenent que la part que vam parlar de residència o
història...
No vam
entendre res.
No vam entendre res, ni vam entrar en detall. Però sí que vam tenir una primera sessió parlant de blockchain i la setmana vinent tindrem la segona amb un expert.
Hombre!
Ens visitarà l'Adrià Massanet, és un tio que entén i la toca, i parlarem de blockchain en profunditat.
Que bé, que bé. Vale. Doncs ja ho tenim.